Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Roja i Càritas alerten de la necessitat de reduir la cronicitat dels casos que tenen. Tot plegat quan 9 de cada 10 famílies que reben la seva ajuda porten mesos en aquesta situació. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les dues entitats del tercer sector asseguren que aquestes situacions enquistades s'han agreujat arran de la pandèmia, tot i haver impassos de millora. Ho ha destacat el coordinador de Creu Roja Sabadell, David Jové.
La situació ha millorat, però la situació és dura, intensa, i com molt bé deies també, queden molts mesos de treball intens per davant, en el qual, doncs, com també indicaves, més del 90% d'aquestes persones que estem atenent des dels diferents programes de Creu Roja seguiran necessitant ajuda en els propers mesos.
Creu Roja i Càritas insisteixen en la necessitat d'implantar un canvi de model menys assistencial.
Els Mossos d'Esquadra reivindiquen que han estat claus durant la pandèmia, tant durant l'inici com amb la relaxació de les restriccions.
Aquest ha estat un dels principals missatges de l'acte de celebració del Dia de les Esquadres a Fira Sabadell, posposat des del mes d'abril passat. Així mateix, el cap de l'àrea bàsica policial del cos de la ciutat, Enric Cervelló, ha reiterat que la seva zona de referència és segura, malgrat que s'hi produeixin delictes.
En esports, Dani Sánchez ha aprofitat la lesió de Diego Cavallo per guanyar protagonisme al Sabadell.
El malagueny que ocupa fitxa sub-23 havia de ser un recanvi de Cavallo, però ha acabat sent titular en 4 partits i jugant en totes les jornades. Tot plegat quan Cavallo ja comença a entrenar-se amb el grup.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament a causa d'aquesta pluja que protagonitza l'escenari des de la tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Un dijous protagonitzat pel pas d'un sistema frontal que ens portarà per un costat una baixada de temperatura i també algunes precipitacions a punts de la meitat est i també de la resta del sector central del litoral i del prelitoral. També podrien arribar aquestes precipitacions a punts del camp de Tarragona. En general seran fenòmens febles, com molt podran ser moderades, però també de manera puntual podrien tenir caràcter fort. Bufarà vent de component sud a la costa central, tramuntana i mestral als dos extrems del país. Tal com dèiem avui, temperatura clarament més baixa pel que fa demà. L'ambient serà molt més assolellat, tot i que encara quedaran restes de nuvolositat al sector central del litoral i del prelitoral. En aquests sectors encara restes de núvols que podrien portar encara algunes precipitacions. El vessant nord també molt ennuvolat amb precipitació. En aquest sector també amb una cota de neu que voldria els 1.900 metres aproximadament. Demà continuarà bufant el mestral fins a migdia amb cops moderats. Fluix amb cops moderats. La tramuntana ho farà durant tota la jornada entre moderada i forta amb alguns cops molt forts al nord del Cap de Creus. A la costa central bufaria el component sud. Demà la temperatura que continuarà baixant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Evitar la cronificació dels casos. Aquest és l'objectiu principal de les entitats del tercer sector que donen suport a les famílies que pateixen vulnerabilitat alimentària. Segons un estudi de Creu Roja Sabadell, 9 de cada 10 famílies ateses per l'entitat continuarà necessitant suport durant mesos. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Càritas i Creu Roja aposten per la formació i per fomentar l'apoderament de les famílies. I és que per a bona part dels usuaris actuals, aquest és el primer cop que necessiten els serveis socials i tot plegat per la crisi generada per la pandèmia. Ho explica David Jové, coordinador de Creu Roja Sabadell.
El 61% de les persones que s'han adreçat a la Creu Roja són persones que no tenien coneixement del món, en aquest cas, de lo que és la part de l'atenció social, i que, per tant, són persones que han demanat ajut per primera vegada. I això també és important tenir-ho en compte. Tenir alhora, doncs, ja que s'ha de fer un acompanyament molt més de tu a tu, ja que no són persones coneixedores del sistema, i alhora doncs, també treballar cap a un objectiu molt clar, que és evitar que aquesta emergència sigui una emergència sostinguda.
Pel que fa a Càritas, calculen que un 80% de les targetes moneder que reparteixen són renovacions i que al voltant d'un 10 o 15% dels usuaris són nous. Per això, Santiago Fuentemilla, president del Rebost Solidari, diu que la situació ha millorat els últims mesos, però que encara no és òptima.
Abans de la pandèmia estaven en un promig d'unes 2.200 famílies i en el moment de la pandèmia se'n van anar a gairebé 2.800. Això va ser un increment, però de cop. Bueno, allò teòricament s'ha anat una mica amortiguant, però encara no s'ha paït del tot. Encara la situació és prou emergent.
També són diferents els usuaris que tenen cadascuna d'aquestes entitats. A Càritas, sobretot, hi ha persones migrants, mentre que Creu Roja atén famílies amb fills, en la majoria de casos monomarentals.
Mentrestant, els Pallapupes treballen per ampliar els serveis que fan al Taulí. L'entitat ho ha anunciat només una setmana després de recuperar l'activitat a l'hospital i que es va haver d'aturar per la pandèmia. Una de les idees és que els Pallapupes acompanyin els nens que han d'operar-se fins al quiròfan. L'actriu i pallassa Laia Pineda n'ha parlat avui en una entrevista al Matí. Núria Garcia, bona tarda.
El Taulí és un dels hospitals catalans on fa més temps que els Pallapupes desenvolupen la seva feina, concretament des del 2002. La pandèmia i les restriccions que se'n van derivar van obligar l'entitat a deixar en suspens la seva activitat. Ara, però, hi han tornat amb més força amb l'objectiu de fer més portable el tràngol que han de passar molts nens a l'hospital. Laia Pineda és la pallassa Mina Biodramina dels Pallapupes.
En una UCI, on allà el nivell d'angoixa, sobretot per les famílies, és brutal, no? Perquè hi ha nens intubats, hi ha nens que, bueno, que estan en una situació molt, molt crítica, doncs allà aquests moments de la nostra aparició també són màgia, no? Perquè és frescor, és esperança, és acompanyament.
Els Pallapupes treballen a l'Hospital de Dia del Taulí, la planta pediàtrica i també l'UCI pediàtrica, uns serveis que confien poder ampliar les pròximes setmanes, tal com ha apuntat Pineda.
Bé, doncs ara hi ha hagut la demanda de començar a acompanyar els infants, a les criatures cap al quiròfan, que segurament doncs, començarem a fer-ho en quan es pugui. I bé, i sobretot recuperar l'activitat que ja teníem, a l'hospital de dia, al que és la planta pediàtrica i a la UCI pediàtrica també.
L'actriu ha reconegut que la pandèmia també els ha passat factura com a entitat i que han passat moments difícils. Per això, els dies 5 i 6 de novembre, els Pallapupes engeguen la campanya La ceba que fa riure, en col·laboració amb els supermercats Condis. L'objectiu és recaptar fons.
Mossos d'Esquadra han reivindicat el seu paper durant la pandèmia. Ho han fet durant la celebració del Dia de les Esquadres, ajornada des de l'abril passat en un acte a Fira Sabadell. El cap de l'àrea bàsica policial del cos a la ciutat, l'intendent Enric Cervelló, ha defensat la tasca realitzada tant en el moment de més incertesa com durant l'alleugeriment de les restriccions.
I bé, és cert que la pandèmia ens ha capgirat una mica els serveis, només puc dir que malgrat els primers inicis en què no disposàvem de les eines necessàries per a fer-hi front, vam estar tots a l'alçada i hem pogut arribar al dia d'avui amb la consciència de fer tot el possible perquè tot anés bé. Igual que durant la pandèmia hem estat on ha fet falta, en anar-ne sortint hem estat on ha calgut i prova d'això són les diferents festes majors que han anat succeint-se a l'APP i han estat resoltes amb eficiència i eficàcia per part de tots.
En el mateix sentit s'ha posicionat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que ha recordat que estem en un moment especialment complex.
Sempre són moments complexos, abans ho deia l'intendent. Jo no sé si anirem a millor, espero no tenir cap més pandèmia, però segurament vindran altres moments doncs, de complexitat perquè els anem vivint al llarg dels anys. Però el que és important, òbviament, és que estiguem preparats i que tinguem gent preparada per fer front doncs en aquestes contingències que ens venen. I per tant, com els deia, un moment complicat, com sempre els que tenim, on si actueu o si actuen perquè actuen, on si no actuem perquè no actuem, i per tant sempre diem estem en la veu dels ciutadans i ciutadanes.
Durant l'acte de celebració del Dia de les Esquadres s'han entregat una trentena de mencions a agents per accions com detenir lladres reincidents, identificar l'autor d'un homicidi o salvar la vida a una persona amb parada cardiorrespiratòria.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La plantilla del Servei d'Atenció Domiciliària Comarcal convoca 4 jornades de vaga parcial. Argumenten que l'empresa que va guanyar la licitació del 2020 no respecta el conveni i que el Consell Comarcal se'n renta les mans.
El comitè d'empresa de People Plus Innovation ha convocat 4 jornades de vaga parcial pels dies 25 i 26 d'octubre i el 2 i 3 de novembre, entre les 9 del matí i la 1 de la tarda. A més, el pròxim dilluns, 25 d'octubre, han convocat una concentració davant la seu del Consell Comarcal. Maria Ángeles Pérez, representant legal de les treballadores, assegura que ho fan per defensar els seus drets laborals, però també el servei que presten als usuaris.
La gestió és pèssima des de esta empresa. El Consell tampoc vemos que haga nada, pero y ya no solo a nivel laboral, siempre hay atraso con la nómina, con un plus que nos da el PLE, el Consejo Comarcal. En el PLE tenemos un pequeño plus, que todo eso se ha llevado judicialmente. Bueno, laboralmente con esta empresa ha sido inspecciones.
Només un 4,5% de les treballadores té contracte a jornada completa. Tampoc s'ha complert l'increment salarial aprovat pel ple del Consell. Hi ha una mala planificació dels usuaris a atendre i també de qui se n'ha d'encarregar. Per això demana al Consell Comarcal que amb la nova licitació del servei, que hi ha d'haver el 2022, no es repeteixi la situació de precarietat actual.
Nos dice que están en ello, que sí, que requieren a la empresa documentación, pero no se trata de ello. Como administración pública, podrían hacer algo más y más a más, que se la da la gestión a una empresa. Porque ya a nivel laboral, siempre nos dicen un poco que a nivel laboral ya no se puede meter, que pueden apaciguar o de eso, pero es que ya no toca a nivel solamente laboral de la trabajadora, está tocando al usuario, está tocando al servicio.
El SAT del Consell Comarcal presta servei a 11 municipis del Vallès Occidental.
Una fusteria de Barberà del Vallès acomiada tota la seva plantilla. Els treballadors de l'ebenisteria Agüera havien convocat una vaga indefinida per reclamar el sou del mes de setembre i tractar la viabilitat futura de l'empresa. La CNT demandarà la companyia per vulneració de dret fonamental.
La direcció ja s'havia endarrerit amb els pagaments de les nòmines de juny, juliol i agost i, a més, havia venut la firma a un grup anomenat Inversió Global Corporativa, dedicat a tancar establiments, vendre actius i despatxar treballadors. Els acomiadaments, segons la CNT, són totalment il·legals i els considera com una represàlia contra els treballadors, molts d'ells amb més de 25 anys d'antiguitat a l'empresa. Els nous propietaris han confirmat a la plantilla la intenció de tancar la companyia amb acomiadaments individuals i pagant 20 dies per any treballat. No obstant, la direcció els ha assegurat que és possible que més endavant reobri l'empresa i puguin ser contractats de nou. Per la CNT queda clar que els administradors han buidat l'empresa amb intenció de vendre-la i, si els interessa, fer-ne una de nova en un futur i deixar treballadors, clients i proveïdors amb deutes i feines sense entregar.
Avui també és notícia.
Ja s'ha completat el 85% de la renovació de la il·luminació LED de la ciutat.
Hores d'ara ja s'han substituït més de 15.000 punts de llum en més de 700 carrers per tecnologia LED. La substitució de les lluminàries ha suposat una inversió de pràcticament 11,5 milions d'euros. L'actuació pretén afavorir l'estalvi energètic i també l'eficiència i la promoció d'energies netes i renovables. I és que la nova tecnologia permetrà reduir les emissions anuals de diòxid de carboni a 1.638 tones i comportarà un estalvi de 5,1 milions de quilowatts hora cada any. L'Ajuntament ha donat a conèixer les dades coincidint amb el Dia Internacional de l'Estalvi d'Energia.
Més de 5.000 nens participaran als Jocs Esportius organitzats pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell aquest curs.
Unes activitats que són possibles gràcies a una aportació de 75.000 euros per part de l'Ajuntament de Sabadell. Entre les disciplines que s'hi ofereixen hi ha gimnàstica aeròbica, artística, atletisme, bàsquet, balls, handbol, tenis taula o karate, entre altres. El consistori confia que després de la davallada de la demanda en el servei provocat per la Covid-19, les xifres de cara a aquest curs s'acostin més a les que són habituals.
En marxa la temporada lírica de la Fundació Òpera Catalunya. Ahir al vespre es va estrenar la faràndula Il Barbiere di Siviglia en la popular versió operística de Rossini. Es tracta del 39è cicle d'òpera a Sabadell, que, com sempre, farà 3 funcions a la ciutat abans d'iniciar una gira per Catalunya. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Sorte, queste scuse, signorina,
The Hit Parade, com assegurava Mirna a la cambra, minuts abans de l'estrena, a Òpera bufa, amb passatges tan ràpids que semblen pals de l'autopista. Totes aquestes definicions encaixen en un barber de Sevilla de Rossini que demana un gran esforç vocal i també musical. Al Fossat, l'OSB, l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida magistralment per Daniel Gil de Tejada i escena de la mà de Pau Monterde, es va dotar la primera producció lírica de l'any d'un gran nivell. Destaca també el treball excel·lent de la soprano Carmen Romeu al paper de Rosina. Òscar Lanuza, gerent de la Fundació Òpera Catalunya, reconeix que, tot i la música i el programa, el públic encara no està acompanyant les produccions.
Una cosa és l'aforament que hi ha obert i una altra cosa és, bueno, aquesta part de públic que potser ha canviat d'hàbits o que encara està una mica despistat amb el que passa. Vull dir que ha agafat altres hàbits de, fins i tot de consum cultural. Ho notem, hi ha més públic, però serà una reacció, no serà una recuperació ràpida. És una visió que estem compartint amb tots els equipaments de Catalunya. Vull dir, ara ve una feina de recuperar, de treballar al públic.
Demà divendres i diumenge torna la música al Teatre Sabadellenc amb el repartiment professional, però dissabte ho farà amb els alumnes de l'Escola d'Òpera que cada any organitzen els Amics de l'Òpera de Sabadell. Els alumnes fa dos mesos que treballen per aquestes representacions que es faran avui en una sessió dedicada a les escoles de la ciutat i dissabte oberta al públic en general amb entrades a partir de 15 euros per veure el treball de joves com Quim Cornet, com a Figaro, Agustín Gómez, com a Conde di Alma Viva o Susana García, el paper de Rosina. Mirna Lacambra, directora artística de la FOC, assegura que així se'ls dona una oportunitat quan surten del conservatori.
Fèiem un concurs i jo vaig pensar, escolta, potser els diners d'aquests que dels premis, tot això, millor fer un curs que els hi surt gratis si guanyen el concurs. Si guanyen el concurs, tenen el curs gratis i, per tant, estan dos mesos rebent una informació per començar a entendre un personatge, no? I això és molt, molt important pels cantants, molt important.
Uns cantaires que són els guanyadors del concurs Mirna a la cambra i que han pogut treballar al costat de Pau Monterde o Francesc Roig. Ara, una iniciativa que compleix 25 anys.
La temporada artística de la Sala Miguel Hernández de la Roureda comença aquest diumenge amb el muntatge La motxilla de l'Ada.
Tots duem una motxilla.
La portem quan anem d'excursió, quan anem a la feina, quan anem a l'escola.
I fins i tot la portem quan ens la traiem.
És la motxilla invisible.
Avui s'han conegut les novetats de la programació. La més destacada té a veure amb el festival El Més Petit de Tots, que canvia de nom i es dirà El Petit.
Així ho ha explicat aquesta nova denominació Isabel Urpí, directora adjunta de la sala i codirectora, justament, del festival El Petit.
El Petit, la gran novetat és que canvia el seu nom, es diu El Petit, i ja no com antigament es deia El Més Petit de Tots, que estem molt contents d'haver recuperat la programació internacional en un any que hem passat tan difícil, no?, com va ser l'anterior, i on vam mantenir només companyies catalanes a l'edició passada. Aquest any tornem a rebre aquestes companyies internacionals.
El festival incorpora Sant Quirze del Vallès al circuit, torna a rebre aquestes companyies que dèiem, amb un total de 15 propostes. Serà any d'estrenes, 6, també dels espectacles que han estat en residència, i també tindrà seus en centres penitenciaris, on hi ha infants passant els seus primers anys de vida. La nova temporada tornarà a la normalitat en funcions presencials, canviarà la imatge corporativa i fins i tot la configuració del teatre situat al nord de Sabadell, apropant el públic a l'escenari. La programació arrenca, però al segon espai on es convoquen els espectacles, el teatre principal. Del muntatge en fa 5 cèntims la directora de la sala, Eulàlia Rivera.
Comencem temporada amb un espectacle que es diu La motxilla de l'Ada, de la companyia Teatre al Detall. Crec que és un espectacle preciós, amb 3 músics a escena i 2 artistes, amb imatges, amb una escenografia molt potent i que va sobre la identitat de gènere, no? Però en realitat no res més que un pare i una mare que demostren l'amor a la seva filla i l'acompanyen en tot aquest procés de canvi, no?
La programació s'allargarà fins al mes d'abril i inclou un podcast on es dona veu a diferents disciplines artístiques, anomenat El Camí de les Arts. Es tracta d'un recorregut sonor pels carrers de Sabadell que comptarà amb veus dels principals actors sabadellencs, com ara Jordi Buixaderes, Mercè Martínez, Santi Ricard, Rosa Renom o Marc Rius. Visible.
Temps ho portaves esperant. Per fi Xiaomi a Sabadell. Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
En política, els regidors de l'oposició a Badalona comencen a signar la moció de censura contra Xavier García Albiol.
Fins a 5 partits, el PSC, Guanyem Badalona, Esquerra Republicana, Badalona en Comú Podem i Junts van arribar dimecres a un acord per substituir l'alcalde popular després de descobrir-se la seva relació amb un compte al paradís fiscal de Belize. Albiol hauria tingut poders d'una societat pantalla amb seu al país centreamericà. Si la moció presentada demà prospera, el nou alcalde seria el socialista Rubén Guijarro.
26 detinguts en una macrooperació contra l'explotació de menors.
Els joves eren obligats a cometre robatoris i assaltar amb violència persones vulnerables. La majoria dels detinguts estan acusats de delictes de tràfic de persones, pertinença a organització criminal i delictes contra els drets i deures familiars. 5 d'ells han entrat a presó preventiva i un total de 37 menors s'han posat sota protecció de l'administració, molts dels quals són fills dels membres de l'organització.
Les residències geriàtriques eliminen les limitacions de nombre de persones i de durada de les visites.
Els departaments de Salut i Drets Socials han actualitzat els protocols per afavorir una recuperació de les activitats individuals i grupals. També es mantenen els grups estables de convivència i podran arribar a ser de fins a 25 persones. L'objectiu és millorar la interrelació entre les persones que viuen en aquests centres.
Esports.
Dani Sánchez ha irromput amb força al centre d'esports en aquest inici de temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El malagueny ha aprofitat la lesió de la seva principal competència al carril esquerrà, Diego Cavallo, per ser un dels futbolistes més destacats.
Havia arribat a Sabadell a priori per ser un recanvi de garanties de Cavallo i ocupant fitxa sub-23, però com a únic jugador a la posició natural del primer equip disponible, està demostrant sobradament les seves capacitats. Ha estat titular en 4 partits i ha jugat tant d'inici com des de la banqueta en totes les jornades. L'ex de l'Extremadura, tot lamentant la lesió de Cavallo, explica com està aprofitant l'ocasió que se li ha brindat.
Al final creo que Diego es un pedazo lateral y estaba compitiendo con él, la desgracia que ha tenido de la lesión y bueno, estoy entrando en el 11, creo que me encuentro bien, cada semana mejor y al final creo que lo importante es el equipo, ¿no? Al final creo que el equipo se merecía los 3 puntos, la liberación mentalmente es increíble para todo el mundo y deseando que llegue ya al siguiente partido para conseguir los 3 puntos, ¿no?
Cavallo, per cert, fa part dels entrenaments amb el grup, però encara està en la fase final de la recuperació de la lesió que pateix el Soli. En canvi, Ramon Folch i Iago Indias ja treballen a ple rendiment i tenen serioses opcions d'entrar a la convocatòria de diumenge pel partit contra l'Atlètic Balears, un enfrontament que arbitrarà el murcià Juan Antonio Campos Salinas.
En l'àmbit social, Sergi, avui han transcendit més detalls sobre l'acord entre el Centre d'Esports i la Cambra de Comerç per llançar l'estudi sobre l'impacte socioeconòmic del club.
En l'acte d'ahir, el president del club, Esteve Calzada, va tornar a apel·lar al tracte Tornarem per créixer de la mà amb tots els col·lectius de la ciutat i va donar detalls sobre les actuals xifres que porten els patrocinadors.
Si tots junts treballem de la mà, tenim una oportunitat, com dic, històrica. Tots sabem molt bé que Sabadell és una ciutat forta a nivell de teixit empresarial i que, per tant, això representa una oportunitat de continuar creixent i fer pujar doncs, aquest promig que tenim ara de 11.000 euros per cadascun, és el promig, de patrocinadors de la ciutat, dels quals un bon percentatge de l'import és perquè tenim doncs, acords que utilitzem doncs, algun dels seus serveis.
Recordem que l'estudi es presentarà en les pròximes setmanes.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ja coneix qui serà el seu rival als quarts de final de l'Eurocup. A l'equip de Quim Colet li tocarà viatjar aquest cop cap a terres italianes.
Això serà a la tornada, ja que primer l'anada serà a Sabadell. El Rari Nantes Savona serà l'escull del club després de caure ahir a la tercera ronda d'eliminació de la Champions a la piscina de l'Estrella Roja. L'anada, com dèiem, es jugarà a Calllong el dimecres de la setmana que ve i la tornada el 10 de novembre a la piscina genovesa. Serà la reedició de la final de l'Eurocup del 2012 que va guanyar el conjunt italià.
D'altra banda, hi jugava el femení un test exigent de Lliga a Calllong davant el Mediterrani.
I el resultat va ser favorable a les sabadellenques per 13-8. Judit Forca va ser la màxima golejadora amb 4 dianes.
El Medi aquest any també s'ha reforçat a la porteria i algunes jugadores i sabíem que era un partit molt difícil i quan el Medi es posa per davant és molt difícil treure el partit, però al final hem ajustat algunes cosetes i l'hem pogut treure.
El Natació Sabadell de waterpolo femení s'ha situat co-líder de la divisió d'honor empatat a 6 punts amb el Mataró.
En futbol sala, l'Escola Pia tindrà una bona prova de foc per comprovar el seu estat de forma. Després de dues victòries consecutives a segona B, els de Can Colapi reben al carrer Garcilaso l'Aliança Mataró.
Un conjunt al Maresmenc que tot just ha perdut un partit i ve de tombar el Barceloneta per 4-0. Leni Ramos, jugador Escolapi, admet que es toparan amb un rival de molta categoria.
La verdad que va ser complicado viendo los resultados de Mataró. Encajan muy pocos goles y son bastante duros, va a ser complicado, pero bueno, en su campo el año pasado le ganamos 1-2, o sea que se puede.
Per la seva part, el Natació Sabadell encadena 3 partits sense guanyar i necessita trencar la dinàmica en la seva visita a la pista del Segorbe. Sent el partit en diumenge al migdia, els nedadors hauran de matinar per viatjar cap a la província de Castelló i això serà, com diu el golejador Pepe Font, un contratemps afegit.
Jugàvem dissabte, però ens van dir aquesta setmana que canviaven l'horari diumenge a les 12. I sí, totalment, vull dir, hauran de sortir d'aquí doncs, a les 6 o a les 7 del matí, o no sé, molt d'hora, per arribar allà a les 10-11 i serà bastant dur, la veritat.
Però si negatiu és el panorama del club, més encara el de l'Amics del Pou Escorial Incercat QE sense punts. Els dels Marinals s'enfronten al Pavelló del Nord al Ripollet, que també se situa a aquesta part baixa. Tot i això, Gerard González, jugador de l'Escorial, considera que serà un enfrontament decisiu pels dos.
Conec a diversos jugadors, però no sincerament no he parlat amb ells i no estic al seu vestidor, no sé el que hauran parlat i com estan. Però vaja, jo com a jugador i a la poca i humil experiència que tinc, ja et dic jo que ells, és un partit que també és a vida o mort per ells, encara que estiguem a la jornada 5. I que saben que l'han de guanyar sí o sí.
Horaris, dissabte a les 6, Pia Mataró, diumenge a les 12, Segorbe, Natació Sabadell i a quarts d'una, Escorial Ripollet.
El Natació Sabadell de tenis taula s'enfronta aquest cap de setmana al Sosmàtic Badalona, on es retrobarà amb Ferran Brugada, que és un dels millors palistes sabadellencs. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctica, Xavier Colomer.
Després de 4 temporades competint amb els colors del Club Natació Sabadell, Ferran Brugada va decidir fer un gir en la seva carrera i signar per l'equip de Badalona. Ara, en la segona jornada de Divisió d'Honor, torna a Canllong, d'on va marxar buscant un canvi d'aires i opcions d'ascendir a la Superliga.
Em va motivar, és una cosa que potser els últims anys estava en una situació ja molt apagada, molt jugant per inèrcia, quasi, sense una clara motivació. Doncs mira, la veritat és que és una experiència nova, un lloc nou, coneixes nova gent i mira, aquesta set reactiva, no? Aquesta espurna d'intentar agradar, d'intentar pues, sentir-te pues, professional, no?
De moment, les coses van començar d'una forma immillorable, amb una victòria per 6-0 contra els amics Terrassa. Els nedadors, en canvi, van debutar amb clara derrota contra el Calella. El partit es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda.
Un dels equips més en forma actualment a la ciutat és el sènior masculí del Sabadell Rugby Club. Després d'empatar el primer partit a l'Hospitalet i vèncer el filial del Buc a la segona jornada, els de Fran González van tornar a guanyar aquest cap de setmana un camp molt complicat com el del Granollers per 7-21.
Amb la victòria, els arrequinats són líders i s'apropen una mica més a l'ascens a Divisió d'Honor Catalana. El partit d'aquest pròxim cap de setmana contra els Senglars a Torroella serà un duel d'invictes. Sergio Ruiz Herrera, jugador de l'equip, assegura que aquest partit no serà gens fàcil i hauran de portar el ritme de l'enfrontament si volen aconseguir la victòria.
A veure, els Senglars sempre han plantejat un sistema de joc molt, molt puntet per davantera. I clar, si volem guanyar hem de tenir clar que som nosaltres els que hem de portar el ritme del partit i dominar la posició de la pilota, perquè si no ens farà molt de mal. Haurem de ser molt durs en defensa i clar, fer molta pressió amb i sense pilota. Però bueno, tot així serà un partit més que complicat, que jo crec que al final es decidirà per l'equip que no baixi el ritme durant els 80 minuts.
El partit entre el Sabadell Rugby Club masculí i els Senglars de Torroella serà dissabte a les 5 de la tarda a la Roureda. Per la seva banda, l'equip femení, que disputa els seus partits fusionat amb el Badalona i el Mataró, va caure contra l'Hospitalet per un clar 5-41 i aquest cap de setmana descansa.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 21 d'octubre. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 del matí. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.